És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 283, el que fa 28 de la novena temporada. Avui parlarem de que el món acabarà operat per software. És un procés.
Però s'acabarà o no s'acabarà?
El món s'acabarà, i vale. Sí, nosaltres també.
I s'acabarà bé o no?
Però abans serà operat per
això
software.
Això era un programa de ràdio, oi?
Sí.
Que van fer?
Sí, sí. És un procés que per a moltes persones pot passar inadvertit, però que té una gran transcendència i, de fet, ja està passant. Conversarem sobre el tema amb en Josep Ruano, CEO de Càpside, patrocinador d'aquest podcast i amic. La tertúlia tindrà en part relació amb la conversa anterior. Parlarem, entre d'altres temes, dels bots, aquests programes informàtics que efectuen automàticament tasques repetitives, sovint connectats a internet i cada cop més omnipresents, i on molts auguren un futur d'interacció constant com a part de la interfície amb el que ens relacionarem amb els gadgets, les apps i, en definitiva, amb la tecnologia.
No, si no ho entès el que ha dit ara en Tomàs, no passa res.
És de la Wikipedia. Us juro que per no tenir... Avui que anem de perfectes, volia que sortís de la Wikipedia.
Però si no ho entès el que ha dit, no patiu, ell tampoc ho ha entès.
No, jo tampoc.
Però jo sí.
Coses...
No, però tu estàs estudiant informàtica.
Però ahir tens curses, te vendes.
Siri, Cortana, que de fet no són ben bé bots, però... podrien ser exemples. Aquest
Alexa.
Programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa de tecnologia, de ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma. Control tècnic i nova veu a la tertúlia. Sergi Perucho.
M'han posat un bon sintetitzador ara, puc parlar.
Sí, sí, a més es llences el robot amb una mica amb ejaculació precoç.
Sí, és que avui està calent el pobre.
Codirecció i postproducció Marc Alier.
T'agraden les meves bambes noves?
Són molt respirables.
Són d'anar a passar el riu, d'aquestes.
Ah, sí, està bé. Però porten bona sola, eh?
Sí, no, per anar a fer barranquisme, aquestes coses.
A en Dani Amo, que des d'aquí li donem una abraçada, el tenim a Madrid, i al pobre Carles Canyo, que no sé on està, però va una setmana molt preocupat. Producció, conducció i direcció, que us parlen Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives grelles. Avui, de forma especial, als amics, oients, equip tècnic i també responsables de ràdios, en Joan de les Abadesses, una població superxula amb una via verda que passa al costat que val la pena aprofitar i fer un cap de setmana. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Estan experimentant amb nosaltres aquests senyors. Hem sortit a l'Instant Articles amb el nostre programa d'àudio.
Imagina't.
Sí, molt xulo. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, digues. Avui estic molt content.
Com cada setmana.
Però d'entrada...
Ara el Josep, que ara el presentarem, l'està escoltant en directe.
Avui sí. Ens criticaran directament. Estic molt content d'entrada perquè portes tu el programa, t'encarregues tu, perquè portar el programa, mira el cronòmetre i el guió i tanta la parafernàlia...
Tu saps que això està fet a posta.
És molt difícil.
Un cop a l'any...
M'ho vas fer.
Un cop a l'any jo desaparec. I ja s'ho faran.
I així t'estimem més, et necessitem. És una bona manera de mantenir... Estic molt content perquè he sentit una notícia que es veu que s'ha inventat amb gent que està fotent recerca en química, han resolt la manera de que les bateries de liti no se'n vagin a fer punyetes.
I no contaminin tant.
No, és que no se'n vagin a fer punyetes, és que no es gastin.
Ah, que no es gastin.
Si tu, per exemple, jo per exemple tinc un iPod de color rosa, evidentment, tinc l'iPod mini de color rosa, que és que no la bateria no dona ni un segon. O sigui, només funciona si el tinc endollat. I llavors no té cap mena de sentit tenir l'iPod. No té cap mena de sentit perquè les bateries s'acaben. Llavors, per què s'acaben les bateries de liti? Sembla ser que dins de les bateries hi ha uns microfilaments de coure que són els que s'encarreguen de portar la càrrega elèctrica i de fer que el trasto doni tensió i que funcioni. I es veu que a mesura que es va recarregant, aquests microfilaments es carden. Es foten malbé i
es degraden i deixen
de funcionar. Per això diuen que una bateria té o 5.000 càrregues o 10.000 càrregues, perquè se sap que l'activitat, les reaccions químiques i les electròlisis que poden haver-hi per allà dintre acaben cascant-ho. Doncs es veu que aquesta tia, per casualitat, amb una serendípia, es veu que van agafar i van fer que el líquid que hi ha dintre les bateries, el que porta el liti, en comptes de ficar-ho en format líquid, ho van ficar en format gel. I es veu que aquest gel es polimeritza. El polímer, torna els polímers, s'emossega la poma.
Hòstia, feia anys.
L'efecte polímer.
L'efecte polímer.
Doncs es polimeritza i agafen i protegeix aquests filaments i i les bateries se les han arribat a provar amb 10.000 descàrregues. I això està provat, està fet en peer reviewed i ara això ja està pendent que comencin
a aparèixer les patents d'aplicació. Però com a mínim pot tenir una durada molt més llarga de la que és la vida mitjana.
No, esclar, però d'entrada, en principi, no hi ha... Clar, amb una bateria de líquid no hi ha components mecànics. Per tant, el desgastament és el procés químic, els processos químics i elèctrics que hi hagi allà dintre. Si això no es degrada... La bateria no té una vida
molt
limitada.
Millor pel teu futur Tesla.
A veure si els Tesles d'aquí 4 o 5 anys venen amb bateries polimeritzades.
També tens que tenir en compte que en el cas d'Apple hi ha hagut problemes amb l'obsolescència programada i les bateries dels iPhone.
Bueno, sempre es parla...
Sempre Apple és culpable del càncer i de tot.
En el cas de l'obsolescència programada... Apple va ser declarat culpable en un jutjat, ja, però ho va reconèixer.
I ho van arreglar amb calarons.
No era per tirar porqueria contra Apple, HP també ho fa.
Al final, el problema principal és la tecnologia disponible actualment el que fa és que les bateries s'acaben, però apareix una nova manera de fer servir bateries de liti que no s'acabin. I com que gràcies a que es faran cotxes elèctrics hi ha una demanda brutal de bateries, diguéssim, no hi ha com necessitat de dir, si cada vegada voldrem més bateries a tot arreu.
Ara, aquesta setmana s'han inaugurat 19 nous superchargers de Tesla a l'estat espanyol.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis. La trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Molt bé, de pet cap a la conversa avui amb Josep Ruano.
Jo no he sigut.
Tu avui t'has menjat 8 minuts del programa, cada vegada et menges un minut més.
Té molta gana.
Sí, i xocolata.
I xocolata, tenim la xocolata aquí.
Benvingut a Mossegar la Poma, perquè gràcies. Tenim aquí. Avui ens renyaran en directe, veureu el que passa, avui veureu el que passa darrere de les bambalines, no es diu?
Avui us podrà bufatejar per trepitjar la cunya, oi?
No, i té seguidors dels nostres tasques. Des de 2001, Capsire dissenya, desplega i administra sistemes crítics dels seus clients, fent focus en el rendiment i l'escalabilitat. És la falca que sempre escolteu aquí a Mossega la Poma. Aquesta ha estat la tradicional missió de Capsire, però aquesta missió ha canviat o s'ha ampliat. Quina és la nova missió de la companyia i per què?
Bé, ha canviat, com has dit, no? La missió tradicional que teníem era que ajudem els nostres clients a fer créixer el seu negoci a través del disseny, desplegament i administració de sistemes informàtics crítics altament eficients. Però havíem començat ja a fer coses que no encaixaven en aquesta missió. No? En un moment, fa uns 3 anys, vam començar a fer formació tècnica avançada, molta d'ella gratuïta, en forma de workshops, seminaris, de xerrades tècniques. Demà, per cert, fem una a Palguera.
I és un continu, per aquells que vulguin, recomanem que seguiu @capside, per exemple, a Twitter, que ja veureu...
L'any passat en vam fer 52, si no recordo malament.
Una per setmana.
Més d'una per setmana, si consideres que agost és inhàbil. És inhàbil, i també per Nadal i aquestes coses. Per tant, hi ha molta activitat en diferents tipus d'accions. Aleshores, això, vam començar a fer formació tècnica avançada. Això no encaixa estrictament en la missió que teníem, no? Tampoc encaixa estrictament a la contribució a open source. El fet que contribuïm a open source no ajuda específicament al teu negoci a que creixi, no? I vam començar a fer coses que ens agradaven, que creiem que calia fer, que creiem que aportaven més enllà de la missió directa que teníem, però que no encaixaven en aquella missió. Aleshores, Bé, tot això ve d'un procés de reflexió, d'anar donant voltes, no? de que el món està canviant, com tu deies, no? El món, com has dit a Cantadeta, no? El món està canviant, està siguent cada cop més operat per software. És a dir, tots els negocis estan siguent disrumputs, si s'accepta el palabra, pel software. Avui en dia pràcticament no es fa software que no tingui APIs, que no tingui interfícies de programació a sobre. Això vol dir que el software que fa en Marc parli amb el que faig jo, que parli amb el que fas tu, o que poden fer-ho, si més no. I per tant ja acaba havent una integració o un acoplament, si ho veiem així, entre molts milions de peces de software que fan coses diferents i que hi ha una sèrie de dependències ja generades i que estan al final controlant el món, no? I canviant indústries senceres. Per exemple, jo sou posar exemple un cas que és el de remote farming o remote agriculture, que a en Marc li agradarà molt. Als Estats Units hi ha, si no recordo malament, un 20 o un 30% de l'agricultura es fa així. I bàsicament consisteix en que no hi ha pagesos controlant aquell conreu, sinó que bàsicament conduir un tractor autònomament per un camp és trivial, perquè és una superfície molt fàcil.
Sempre quan no deixes anar ni vents ni nens.
Sí, exacte. Però és molt trivial. Aleshores el que fan és instrumentar el camp, posar sensors fins a una resolució d'una polzada quadrada, mapejar tot el camp i a cada polzada posar sensors, amb cada plantació. Aleshores tu saps quines llavors has posat i tens control d'humitat, radiació solar, temperatura, totes aquestes coses, que es van recollir en temps real. I totes aquestes dades, hi ha una sèrie de gent darrere, d'enginyers agrònoms, de químics, de biòlegs, el que sigui, analitzant-ho i decidint què s'ha de fer amb aquell camp, quins adobs, quin el que sigui, perquè produeixi més. No? I això acaba generant un augment de producció important, està en un 30% d'augment de producció, està en aquests jocs, i obre el camp a altres companyies, com aquesta tan amiga d'en Marc, que és Monsanto.
Sí, jo tinc totes les accions, són meves.
A poder donar... a contribuir a part d'agricultura a donar serveis. En aquest món on tot...
Sí, però fixa-t'hi una cosa, que una cosa és l'automatització del camp, sí. I l'altra cosa és el que cultivis i com decideixis cultivar-ho. El fet de que tu tinguis que l'esforç mecànic de cuidar o fins i tot l'observació ho puguis regular d'una altra manera... potser no et pot oferir, diguéssim, quan els requisits que diguéssim dels cultius que fem són volem la màxima productivitat per augmentar, diguéssim, la compta de resultats de l'empresa que toca, això és una cosa. Si de cop i volta dius, no, jo és que vull ara fer un cultiu, doncs perquè el que vull és tornar nitrogen al sol, o vull... Ja, o sigui, pots canviar els paràmetres del que persegueixes i amb tota aquesta tecnologia que tenim a l'abast i que estem obligats a fer-la servir, perquè som 7.000 milions de persones i com ens anem tots a cultivar com a l'edat mitja, doncs, escolta, ens en sobren 6.000. Ens en sobren 6.000 i ens hem d'anar matant de tant en tant per regular-ho.
El rico Soylent Green.
Exacte, llavors, però la idea és dir, quins són els requisits que nosaltres estem fent? Perquè una cosa és el cultiu intensiu i el cultiu a lo bèstia, l'altra cosa és dir, no, posem quins paràmetres, quina és l'agricultura que volem i podem controlar-ho tot. I entenc que com més tecnologia podrem fer-ho més ràpid.
En qualsevol cas, perdona, que me n'anava, no? El que vull dir és que
tu provoques, provoques, home!
Amb tota la intenció. En qualsevol cas, cada cop més indústries estan siguent operades per software que inclús comença a prendre decisions, i en aquest món que veiem, nosaltres el que vam dir és hem de canviar, hem de fer altres històries. No? Aleshores, la nova missió és construir un món més reliable, més confiable, a través del disseny i automatització i administració d'arquitectures de sistemes crítics. No? Que no vol dir que ho fem tots nosaltres. Vol dir, a través del disseny, doncs, de dissenyar bé els sistemes d'informació per fer-los més segurs, més confiables, més eficients, bé dissenyant-los nosaltres, bé formant altra gent perquè els pugui dissenyar, automatitzar-los, bé fent-ho nosaltres, bé proveint productes, eines, que és una nova línia, no? Una, de negoci que estem productitzant tecnologia que ja teníem perquè estigui a base de tothom, o bé contribuint també a open source, com fem doncs, amb SDK d'Amazon Web Services o amb molts altres productes, contribuint codi open source perquè més companyies puguin treure en profit i automatitzar els sistemes.
Has dit dues coses que jo penso que val la pena aprofundir. Una cosa, quan hem parlat d'això del món operat per software, fixeu-vos que una frase tan curta canvia la missió de la companyia. La visió i la missió. Heu estat parlant de dues coses interessants.
A mi m'agradaria abans dir una cosa.
Deixa'm que llenci la reflexió. Perquè també
reflexiona i després reflexiona. Tots reflexionem.
Una cosa és l'operació i l'altra cosa, i que es pot automatitzar, i l'altra cosa és que hi hagi darrere intel·ligència per prendre decisions, que això és, tu has esmentat així de passada, jo crec que això és més una segona fase, una fase potser més complexa, però que les coses, diguéssim, més que es fan de manera més, més habitual i que es poden automatitzar, això és el que canviarà molt la feina, la feina que fem nosaltres en general. No els informàtics, la feina de totes les persones.
Ja no, crec que en el 2013, si no recordo malament, GE, General Electric, va presentar en un congrés sobre IoT i aquestes coses, va presentar el que en deien Industrial Internet, que bàsicament vol dir instrumentalitzar les màquines. Avui en dia els motors de Boeing, per exemple, 747, genera una quantitat increïble de dades en un vol temps oceànic. Aquestes dades es recullen, hi ha una sèrie d'ordinadors de sistemes entre cometes més o menys intel·ligents, sistemes experts que ho processen, que generen d'aquí una informació útil i que amb tècniques de visualització es permet que humans ho puguin veure ràpidament
i prendre decisions
que alimenten el sistema, però l'interessant és decisions combinades amb les que ja recomana el sistema, és a dir, el sistema pren unes predecisions, en podríem dir, els humans ho revisen, actuem en el que són bons els humans, que es veien excepcions, i això es realimenta la màquina per canviar el seu comportament i per canviar aquest sistema com
es comporta.
De fet,
decidir avisar-te ja és una decisió.
Totalment.
I d'aquí en podíem parlar moltes coses. Sí. Coses tan senzilles com l'Slack fa això. Avui en dia, l'Slack és un...
Hi ha una cosa que jo crec que ha passat desapercebuda, i és que en Josep agafa i diu, escolta, mira, la meva empresa té aquesta missió. Vale? I no és una cosa habitual. O sigui, és una cosa molt habitual en les empreses més punteres, però que una empresa sàpiga què és el que vol fer. Nosaltres fem això i ho fem per això. Tenir clara quina és la missió i comunicar-ho en els mateixos treballadors de l'empresa o en els teus clients. I nosaltres fem això. I si tu vols col·laborar amb nosaltres per fer això, sempre tindràs una via de col·laboració perquè nosaltres fem això. I si tu vols col·laborar amb nosaltres per una cosa que no sigui això, no ho farem. Tens un criteri de decisió i que el pots explicar molt bé. Jo, per exemple, estic a la Universitat Politècnica i l'he buscat, la missió de la universitat, no hi és. I no tinc una comunicació clara de, escolta, quina és la missió. Alguna vegada me l'he inventada, en alguna conferència fins i tot de la universitat. Jo crec que la missió de la universitat és aquesta. Llavors tenim uns debats fantàstics sobre quina és la missió de la universitat, però no hi ha un lloc a la web de la universitat que digui aquesta és la nostra missió.
És igual, perquè a la universitat li queden 10 anys.
Sí, segons el que t'informa de la UOC, ens queden 10 anys.
Tal com va ara per ara, és possible que sigui veritat.
I jo m'ho tinc que pensar, perquè em falten 22 o 23 anys per jubilar-me.
Has d'anar a demanar un augment de sou.
Afegeixo una cosa, que així em guanyo el sou, i no només això, de saber-la definir, saber-la comunicar, tenir els sants pebrots de canviar-la, perquè si no canvies la missió...
No, clar, evidentment, no pot ser que diguis que des del 2000 tens una missió i no l'has canviat.
I no és fàcil.
I no de paraula, perquè té moltes implicacions. Pensar-ho, reflexionar-ho i fer-ho. L'altre dia deien, llegia un percentatge d'empreses tradicionals que, o sigui, el temps d'extinció de les empreses cada vegada és més curt.
Cada cop és més curt.
Sí. I però d'una manera exagerada. És que més ràpid que el canvi climàtic.
Quan defineixes la missió de la teva empresa, estàs prenent una decisió perquè és un criteri que té que regir les teves decisions. Si tens una missió posada, com aquestes missions que he vist en algunes empreses, no, nosaltres valorem l'excel·lència, la qualitat i
fer un món millor i més just per tots.
Exacte, i molt bé. Això no és res. No, tu tens una missió que és concreta, prens una decisió i això vol dir que limites les teves opcions. Però a partir d'aquí pots fer que en aquestes poques opcions que estàs prenent pots treballar millor.
Sí, hi ha el què i el com, no? El que és més ambiciós i més genèric, si vols tu.
No, però amb el què, però igualment
com,
amb el tu què, però amb tu el què...
Però amb el com és exactament de dir, perquè, això tan ambiciós, com hi arribo fins aquí? I això és el que ha de guiar, el poder mantenir el focus, el no despistar-te i no disparar a tot, perquè si no, no arribaràs enlloc.
I això és una cosa que es pot aplicar tant a les empreses o fins i tot a les persones.
Totalment.
Una persona pot dir, no, jo, a mi m'interessa això, i això és el que jo vull fer, i el que no és això, doncs mira, no ho faré. I no passa res si no ho fas.
No, jo
ho
faré una altra.
Anem a disparar una falca, però això, precisament això que acabo de dir, Com això impacta, i el món operat per software, que és el lema d'avui, com impacta amb la gent que ara està estudiant o la gent que ha acabat la carrera, és tot el que farem, tot el que parlarem a continuació.
O no.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar.
amb Josep Ruano, CEO de Capside a l'estudi. Abans potser podem posar algun exemple més de món operat per software? Ho dic per als oients que ens puguin escoltar i no siguin tan tequis.
Jo avui estava pensant-hi, i és, per exemple...
Vull dir exemple habitual, eh?
No, però, per exemple, jo avui tinc que pagar la preinscripció dels meus fills que, per l'escola del curs que ve, i llavors puc agafar i rebo un missatge per WhatsApp, perquè evidentment aquestes coses ara les diuen per WhatsApp, i llavors jo podria agafar i dir, o de veu, o escrit en el WhatsApp, dir-li a algun actor... on algun actor, digue-li actor, digue-li bot, digue-li parato, digue-li Siri, digue-li paga la quota dels nens a l'escola. Llavors, el problema és això, per fer això és el que jo tinc que fer és entrar a la web del meu banc, entrar a agafar el mail que m'han enviat amb el número de compte, entrar al número de compte que a més té l'IBAN i aquests números i aquestes
i
coses.
No t'equivoquis.
No t'equivoquis, l'altre dia vaig tindre un pollastre per això perquè m'havia equivocat de número i resulta que hi havia una compte que tenia aquell número. Llavors has d'agafar, repassar-ho, enviar-ho, posar el password. Jo dic, no, escolta, paga això. I el meu assistent hauria de poder parlar amb el software de l'escola, dir, escolta, quin és el compte, quina és la quota que té que pagar en Marc i els fills d'en Marc, vale? Amb el que hem acordat en la conversació que he tingut jo doncs, amb el director o la directora, i hem de fer això, i que es faci la transferència, i jo només tinc que donar aquesta ordre. Totes les altres feines que hi ha entremig són tasques rutinàries que es podrien automatitzar, i la meva vida jo potser tindria mitja hora més, i mitja hora més de vida... no està malament. Multiplica aquesta mitja hora més de vida per totes les instàncies on pots tindre aquest tipus d'assistències i per totes les persones.
Has estat molt bé, eh? M'has agradat molt.
Gràcies.
Aquí, això que dèiem, Marc...
Ja mengem una mica de xocolata.
És una tendència que ja es comença a veure, que els assistents personals, entre cometes, intel·ligents, no? Com Siri o similars, poden parlar entre ells, i això és una de les tendències que en un informe de Gartner que ha tret sobre les prediccions estratègiques per 2016 i més enllà ja marquen, no? Que hi haurà converses o activitat entre aquests assistents que decidiran autònomament coses entre
curiosament,
ells, no?
L'any 95 jo vaig no fer un projecte de fi de carrer perquè no ens vam acabar d'entendre amb el professor Ulisses Cortés d'aquí de la universitat, que ja començava a parlar d'això dels no-bots i dels soft-bots, i són programets que intercanvien informació rellevant de forma semàntica per entendre, perquè cal la semàntica, dic, algú que entengui que aquells...
Que entengui què vols dir i no què dius.
Exacte, què vull dir? Jo dic, escolta, paga la quota de l'escola. És a dir, doncs ell entendrà que jo estic dient el meu compte que està en aquell banc, i és aquell compte, no és el compte d'estalvi.
I que paguis la subscripció, inscripció dels teus nens a l'escola, no que pagui la quota de llum de tota l'escola.
Exacte. Exacte. I que més parli amb l'escola i que això es pugui fer. Aquesta informació, aquestes metadades, aquesta informació, que hi hagi aquesta conversa per darrere. No són només scripts.
Preparant el programa amb en Josep l'altre dia, o ahir, la que era, deia, els bots, els informàtics, els hem fet servir tota la vida. Sempre. Ara hem parlat de la tertúlia de vots, eh? Però vull dir, ara arribarà a impactar com les persones. Tu tenies exemples, perdona Josep, de com ens canviarà la vida, no?
Sí, bé, hi havia voldria fer una reflexió també, no? I és que tots aquests vots, com dèiem, a Siri o a Cortana, que Cortana té més a veure amb tema d'analítica, o Alexa,
Alexa és el d'Amazon Echo,
no? O alguns televisors de Samsung o de més que ja, pues, a part de permetre fer Skype, ja tenen instruccions de veu molt bàsiques, i de vídeo.
I t'escolten.
I t'escolten. Que
aquest, jo no sé, jo no sé com a mi que m'escolti Apple encara, però que m'escolti Samsung.
Bueno, i a Siri o a Cortana o qualsevol d'aquestes, realment no és el telèfon qui pensa, sinó que això se'n va amb uns servidors, amb un sistema, que són els que analitzen què has dit, pensen, busquen resultats perquè hi ha capacitat de computació en paral·lel i et retornen. I em feia gràcia en els manuals de Samsung ve a dir, no ho diem aquestes paraules evidentment, però pràcticament de dir, el tanto que parles al menjador a casa teva, perquè clar, nosaltres enviem això i pot anar a tercers i no ens responsabilitzem del que surti d'aquí. I clar, dius, hòstia, està anant a Corea, no? Pensem aquestes coses, no? I que té unes quantes derivades interessants.
No, però a veure, pensa que aquí és sobre de la taula, nosaltres aquí tenim, estic comptant, a part dels micros del podcasting, hi ha 1, 2, 3, 4, 5 micròfons i 4 càmeres de fotografies, i 4 càmeres de vídeo. La meva està tapada, però no sabem si això està enregistrant. O sigui, això, el tema de la privacitat de la informació i les lleis aquestes que s'estan discutint a Estats Units i nosaltres aquí a callar, és per a veure com van, ho estan discutint ells, tindrà un impacte molt bèstia.
No, està clar que el tindrà. De fet, a Japó s'ha obert ja un hotel de 72 habitacions, penso que a Nagasaki, ho he posat al guió, penso que a Nagasaki, que no hi ha humans treballant, hi ha robots, ja no robots, parlem de robots,
Hena.
El Hena Hotel, hi ha robots amb aparença humana que respiren, que et miren als ulls, et segueixen la vista i et miren quan et parlen.
Això no ho fan tots els humans.
Que no ho fan tots els humans, de fet cada vegada menys humans ho fan.
Però sí que ho fan els robots japonesos, mira.
Sí, amb això són més agradables que moltes persones. I que s'encarreguen de fer les habitacions, de fer-te d'esmorzar, d'atendre't a recepció, check-in, check-out, totes aquestes coses.
Tot tipus de serveis.
Clar, i això pot permetre...
Ah, Marc, que has estat sutil, eh?
Ghost in the Shell, aquí, Ghost in the Shell.
I això els hi permet baixar el preu moltíssim a un lloc on els hotels són caríssims.
Poca broma, que la Scarlett Johansson està fent el Ghost in the Shell...
Tinc molta por d'això, moltíssima. Pot ser fatal.
Tothom s'enfadarà, tothom s'enfadarà. Jo si sóc la Scarlett Johansson m'agrada.
No vull acabar aquesta part sense que en Josep ens parli de com afecta això als que estan estudiant la carrera d'enginyeria informàtica o altres enginyeries i com afectarà la feina en general i en particular als informàtics.
Bueno, fer prediccions és difícil. Jo l'única cosa que sé sobre el futur és que no el sé, no? Que
està
no
bé,
conec.
Està bé.
Però sí que puc dir què estem fent ja ara, no? I per exemple, nosaltres estem utilitzant bots a Capsi d'allà, integrats amb els sistemes de missatgeria interna, per tal que tasques rutinàries com pot ser afegir elements de monitorització o canvis d'aquests. En Tomàs riu perquè recordo una anècdota que explica, ja no els fan humans, sinó que en el mateix xat on ens comuniquem entre els companys d'operacions, comuniquen entre ells, doncs els equips de suport, de projectes, el que sigui, doncs hi ha també els bots allà escoltant, participant, i poden dir, escolta, afegeix-me això de monitorització per aquest projecte tal, i el bot ho fa i et diu com ha acabat, i et diu que ja. És a dir, ja interpreta el que hi diguem en llenguatge natural i ens fa aquesta feina. I això ja és un canvi. Jo recordo que fa 4 o 5 anys vaig entrevistar amb una persona que estava treballant en una empresa competidora nostra, que no, per respecte no diré el nom, i deia, i què fas? I diu, doncs jo miro la pantalla i si hi ha una llum vermella miro les instruccions i si no funciona em truco a l'enginyer. Això és literal.
Espera, és un bot. És un bot humà.
I l'humà no toca el botó.
Sí, com en Homer Simpson, després ho canvia per l'ocellet aquell, no?
Sí.
La tecla. Per tant, hi ha moltes tasques que ja poden fer bots, tasques més avançades que aquesta, evidentment, no? Aleshores, a mi em fa efecte que un possible futur és que caldran molts menys treballadors, això és evident, i caldran treballadors per fer tasques més qualificades o algunes que siguin molt difícils d'automatitzar per la precisió manual que puguin requerir o així, però aquestes cada cop són menys. Per tant, aquí tinc un amic que treballa en una empresa de robòtica, és el director d'una empresa de robòtica bastant coneguda, i diu, doncs mira, hi ha els senyors de Foxconn que van dir fa uns anys que volien 1 milió de robots, ara estan dient que en volen 3, i diu, jo dic una cosa, i em dedico a vendre robots, no? I va contra la meva taugada, deia aquest amic meu, diu, ja és que podem muntar robots a les fàbriques de cotxe tot arreu perquè tot es faci amb robots, però els robots no compren cotxes, i els robots no compren texans, i no compren ulleres, i no compren xocolata d'aquesta tan bona, no? Per tant, això ja pot generar uns canvis socials importants. No? I després hi ha algunes d'aquestes prediccions que comentava abans a Gartner, n'hi ha una interessant, no? Diuen, pel final del 2018 més de 3 milions de treballadors al món estaran supervisats per un robobós, no? Per un jefe robot que serà capaç de supervisar les obligacions que les tasques dels treballadors i prendre decisions sobre contractar, despatxar, sobre staffing, sobre el que tingui, no?
Mira, jo no tinc, jo tinc un currículum d'haver triat tecnologies incipients abans de que vinguessin, o sigui, alguna vegada m'he equivocat, moltes vegades m'he equivocat, però vaig muntar una empresa
segons
de...
el Josep, cada
setmana. Vaig muntar una empresa de web a l'any 97 i a l'any 2005 tenia un postgrau a l'UPC School sobre programació d'aplicacions mòbils. O sigui, alguna una mica de vista estratègica tinc. Després no arribo mai, quan van arribar les aplicacions per iPhone ja n'estava cansat i no les vaig programar perquè ja m'havia cremat amb el tema. El que jo veig és que aquestes tecnologies, ja per exemple comença a haver-hi molts periodistes que se'n riuen d'aquests robots, aquests bots que està ficant Facebook i aquest tipus de coses. L'any passat en la Google I.O. van agafar i van explicar: el nostre software de reconeixement de veu ha passat de tindre un 8% d'errors a un 5% d'errors en un any.
Brutal.
Està això, i això però diu, però és que fa 3 anys estàvem al 20% d'errors. És a dir, tot aquest tipus de tecnologies estan incrementant el seu nivell d'utilitat i arribarà un punt que d'alguna manera ens entendrà millor com parla una altra persona, una màquina, que no nosaltres. Uh-huh. Però nosaltres suposem coses o entenem coses malament, ens entendran millor. El grau d'utilitat que tindran aquestes coses, hi haurà un moment que passarà allò que deia el Malcolm Gladwell, el tipping point, el punt, aquest de, el punt aquest d'inflexió, i de cop i volta estarà tot arreu. La gent que estigui programant aplicacions mòbils, que es prepari. Uh-huh. Perquè és molt més fàcil portar uns auriculars Bluetooth d'aquests xulos com els que té en Josep i parlar amb un bot i, escolta, això, digue-li a la dona que arribaré tard a casa i no sé què, i el robot et diu, i la dona t'ha dit que compres taronges pel camí, que és el que em va dir ahir la meva dona per WhatsApp, però que m'ho diguin, i aquest, o ja dir aquest tipus de cosa pot arribar a ser més útil i deixarem de mirar la pantalla i totes aquestes interfícies mòbils. Potser, els mòbils es tornaran a fer petits, potser serviran només per mirar porno.
Anem a fer una pausa, anem a fer un tall, després continuarem parlant d'aquest tema que jo crec que és molt interessant. Per cert, anècdota, un dels bots que més m'agrada del nostre Slack, que és un que es diu What would Luisa say? Sí, que és com si digués, què hauria dit en Carles Caño en aquest cas, no?
Bueno, no és tan dolent humor d'en Luisa.
No, el Luisa és molt bo, i saps, tu el pots invocar en qualsevol moment i surt una frase típica d'aquest company que és molt especial i ens l'estimem molt i que és molt crac, no? I sempre apareix ja la frase. Ho farem servir en el Telegram, que admet bots, a diferència del WhatsApp, per dir quin acudit diria en aquest moment en Carles Caño, Zasca, no? Molt bé, anem ara a donar-vos veu, anem cap a la zona on escoltem els músics.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
En David Marcinyà, que ens ha enviat un audio mail a joparticipo@mossegalapoma.cat. Recordem l'enquesta amb les tres preguntes: amb quina app i des d'on ens escoltes, si t'has plantejat tu algun cop fer un podcast i qualsevol cosa que vulguis. El David, a més, és podcaster, és creador del podcast Això és Mac. Escolteu-lo tot seguit.
Hola, em dic David Marcinyà i us volia contestar les preguntes de la vostra audioenquesta. En quant a com us escolto normalment amb l'aplicació Downcast, tot i que ara, com que estic fent de beta tester de l'aplicació Ucast, doncs també us escolto des d'aquesta aplicació, i normalment us escolto de camí cap a la feina o tornant cap a la feina. Com que tinc més o menys una mitja horeta, tres quarts d'hora, doncs és l'estona que jo aprofito per anar escoltant podcast. També, si estic a casa sol i estic fent coses, doncs també em poso la meva aplicació, els meus podcasts i escoltar-vos. En quant a una de les coses que m'agradaria... Ah, perdoneu, quasi se'm passa. Si alguna vegada m'he plantejat fer un podcast, doncs sí, i de fet tinc un, que és el d'Això és Mac. No és que vulgui colar una falca, sinó el que m'agradaria realment és animar a que hi hagi molta més gent que faci podcast en català, perquè per desgràcia doncs no n'hi ha pràcticament res. Quan dic podcast no em refereixo als programes de ràdio que després els empaqueten per regal i els pugen a l'iTunes, sinó podcast fets expressament per ser creats com a podcast i escoltats com a tal, no un programa de ràdio. Suposo que molts de nosaltres escoltem podcast en castellà, i una de les coses que es queixen és que en el món anglosaxó, sobretot als Estats Units, el tema del podcast està molt més evolucionat. Hi ha molts podcasts de moltíssimes temàtiques, de pràcticament el que es vulgui, n'hi ha podcast, i una de les coses que es queixen en la gent que fa podcast en castellà és que aquesta gran varietat i ha sortit que hi ha en anglès, doncs no hi és en castellà. I això encara ens passa una miqueta més exageradament en el cas català. O sigui, avui en dia jo crec que el tema dels podcasts en castellà ja estava madurant força bé, i en el cas del català no estem ni en bolquers, encara estem molt, molt, molt verds. I m'agradaria que la gent s'animés i gravés de les temàtiques que vulguin, si pot ser d'Apple millor, però de les temàtiques que vulguin, però sobretot gravar. A veure si li donem una empenta al podcast català i tenim alguna cosa de la que sentir-nos orgullosos. Vinga, adéu i fins la propera.
Gràcies, David. Tens tota la raó.
A les armes, eh?
Sí, sí, a les armes.
Bueno, a
veure... És una mica llarg, això del David. L'he pogut deixar tota perquè bé, és un estímul. I us ha de fer pensar aquells que vulgueu dir la vostra, de que avui en dia és molt fàcil crear un podcast.
Escolta, ja podem ensenyar una mica les cartes del que estem fent, no?
No, no, no.
No podem ensenyar una mica les cartes? Fem així una mica de teaser?
A ensenyar la puteta, va.
Què ensenyo, la puteta o la Ramoneta? Mira, a veure, d'entrada, hem estat treballant, en Tomàs i jo, a part de que tenim el domini creapodcast.com.
Tu també.
I que jo també, hem estat treballant, imagina't aquestes coses. I a més, hem estat treballant amb la gent de RAC1, és a dir, no allò, amb la ràdio de sempre. En concret hem estat treballant amb en Jordi Costa i la UPC School, que és una antiga amiga del programa, que ens havien patrocinat ara fa uns anys. I a partir del febrer de l'any que ve s'obrirà un curs de postgrau sobre ràdio digital i podcasting. De fet, és sobre podcasting i ràdio, no ràdio digital, no, perquè és una altra cosa. I tindrem professors, doncs, com en Jordi Costa, com el director de RAC1, com en Tomàs Manzanares,
jo passaré un dia a parlar de mossegar la poma,
com en Tomàs Manzanares, i estaré gent com jo o en Daniel Amo, o com es deia aquell pel matins que parla Catalunya Ràdio, com es diu en Jordi Basté, sí, també serà perquè també el tindrem, si imagineu,
parla RAC1 de Catalunya Ràdio. Bueno, seguim. En David Solsona, en relació al programa de la setmana anterior, on recordem vam parlar de la addicció a les drogues amb la Mireia Ventura, ens va fer una piulada i ens va dir el següent. He deixat moltes de les meves addiccions, però no m'he pogut desenganxar encara del vostre podcast. Sou una droga, m'agrada.
Gràcies.
Gràcies, David. En Carlos Martínez, en Carlos Tarlux, ens ha fet arribar un àudio, però ens ha dit que no el fiquéssim. Per tant, no l'hem ficat. Però sí que ens ha dit coses que jo crec...
Ens ha dit que ens estima molt, però ens ha dit que som una mica bàrbaros.
Sí, sobretot ens ha dit que som una mica masclistes en el llenguatge. Però, fins i tot fins a arribar a extrems de l'ofensa.
Bueno, mira, bàsicament, escolta, a casa meva jo tinc l'última paraula. Yeah, el que tu diguis, carinyo.
Sí, carinyo.
Llavors, aquí que se sàpiga lo mascle que sóc, home, ja. No, i que qualsevol cosa que fem, escolta, és que broma, sàpigues, és de bon humor.
Que sàpigues, Carles, que ens ho hem reflexionat. Jo ja li vaig contestar per correu fent-li la reflexió de que, i ara potser és un moment de posar-nos una mica més seriosos, fem una mica un paper, fem el paper de cunyats. Ho som en un grau bastant elevat, però una altra part és fictici, és una mica perquè us sentiu que estem al vostre costat.
Quan Rogue arribes et senti dir això.
Sí. Ara diré que esteu fent veure que sou cunyats, uns cunyats fins a la mèdula.
Amb temes d'Apple de tota la vida. No sé què. Doncs això, en qualsevol cas, sigui com sigui, si ens deixeu i ens envieu coses a joparticipo@mossegalapoma.cat, on sigui, ens agrada força. Per cert, hem obert un canal a Telegram, un canal on us comuniquem coses, sortegem coses...
I jo de vegades escric coses sense
que voler. Que no tocaria. Sí. I us enviem àudios. Hem començat a enviar-vos àudios, però són àudios d'aquells que us fem amb veu de cazalla, perquè un s'aixeca al dematí...
No. En Tomàs ho fa amb veu de mular-se. S'agafa el micro, es posa a rebre i diu: hola, mosseguis, aquí estem fent un experiment perquè mola. I bueno, ja te l'imagines amb la bata, les sabatilles, amb el gatet, en plan Elon Musk, amb el gatet.
El cunyac, bueno, i el puro no te'l deixes.
Exacte. Bueno, és igual, en qualsevol cas,
terrible,
seguiu-nos a Mossega la Poma Telegram, fem aquestes tonteries per allà. No volem anar més enllà, més que una altra nova via de comunicació, experimentar-la, i volem que ens digueu la vostra, què us sembla el que estem fent. De pet cap a la tertúlia, que hem de continuar parlant.
Jo no he
sigut. De vots.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Doncs això, benvinguts a la tertúlia Mossegui d'actualitat tecnològica, patrocinada per Capsi.
Què portem fotent fins ara? A veure.
Josep Ruano, Marc Arias, Sergi Perucho i Tomàs Manzanares. Ja hem parlat dels bots, com funcionen, hem parlat de l'Slack. Bots i al final de les apps, o de les app stores, per entendre'ns.
Bueno, no, a veure, d'entrada hi ha un tema, és els canals de xat, uh-huh. Els canals de xat es poden convertir en un desintermediador dels app stores. Uh-huh. Tu instal·lant-te un bot a Telegram o un bot en el xat de Facebook o en el WhatsApp, pots agafar i instal·lar una app per allà dintre, uh-huh. sense que Apple suqui. O sense que Google suqui, que és el que està... No oblidem, a veure, en el moment que van aparèixer els App Stores, instal·lar una aplicació en un mòbil, quan Apple va crear l'App Store, era caríssim. O sigui, Movistar et cobrava una barbaritat. No sé si està per sobre del 70-80% del preu de les aplicacions. Però això no hi havia mercat, perquè ho mataven tot. Llavors, quan van aparèixer, escolta, triomfen. Perquè és que et quedes al 70% i es donen tota la infraestructura. Però ara que ja s'ha creat tot aquest ecosistema, la gent li comença a molestar aquest 30% que se'n queda Google o que s'està quedant Apple. I estan buscant maneres de desintermediar. Fixa-t'hi, ara fa uns mesos estan parlant...
Marc, deixa'm que afegeixi un tema que algun dia l'haurem de parlar i l'haurem de parlar en profunditat. El cost del software, que és un tema que... les aplicacions valen una pasta i ja, la gent que està fent aplicacions té veritables problemes per monetitzar-les.
El
típic model, per això... Ja fa temps que anem cap a un model d'aplicació per servei, de vendre un servei, que no és fàcil vendre un servei a l'App Store.
Ara t'anava a explicar, per exemple, és una pràctica que han començat a fer moltes apps en l'App Store, en el d'iOS, per exemple. Jo faig servir una que es diu YouMake, que és una aplicació de disseny 3D amb una interfície super fàcil de fer servir, amb una corba d'aprenentatge molt plana, amb la qual dius, ostres, a mi m'agrada molt, i he fet algunes coses que necessitava. Doncs vaig dissenyar un moble i vaig estar fent coses per al meu bloc de guitarres i tal, i clar, aquesta aplicació, si la tingués que comprar, doncs seria com una aplicació típica d'aquestes d'Autodesk o d'Adobe, que val una pasta que t'hi cagues. Llavors aquests tios el que fan és que l'aplicació va en model de subscripció i val $4.99 al mes. O sigui, 4 euros amb 2 al mes, 4,2 euros al mes. Jo la vaig estar fent servir un mes i vaig pagar aquell mes. I la tinc en modo demo, i quan algun dia tingui que tornar-la a fer servir, pagaré aquell mes. I d'alguna manera, d'aquesta manera, no tinc que comprar una aplicació que val $200 o que val $1,000, i mentre em sigui útil, i si jo la faig servir cada dia, cada mes pagaré els 4 euros i pico, mm-hmm. I si no la faig servir cada dia i la faig servir de tant en tant, doncs en el tant passaré per caixa. S'estan trobant models.
Tota la suite d'Adobe va en model de subscripció. Exacte. Ara, el Creative Cloud.
Clar, perquè és que val tants calés que...
El Photoshop sol o Premiere valien ja molts calés.
Clar, però en canvi dius, tinc ara que fer servir el Photoshop només per aquella utilització, ja amb el que pagues un mes ja, uh-huh. ja amortitzes aquella sessió de treball. L'única conya és que tens que entrar i has d'anar a anul·lar la subscripció i saber on es fa i...
Jo recordo molt quan a la meva època fosca de treballador de SAP, quan anava a Waldorf, anava treballant, parlant amb els equips de desenvolupament de la solució que jo era, que feia la funció de pre-sales, i em deien, és que programar és molt fàcil, nosaltres programem amb la punta al nabo.
Que bons que som.
Sí, això ho deien en alemany, Punten auf Naben.
A Punten auf Naben.
Sí. I deia, el que és molt car és mantenir-ho. Si mantenir el software és caríssim.
Que segueixi funcionant.
Clar, i actualitzar-lo. I aquesta reflexió, que sempre SAP l'havia mantingut i la manté com a primícia, per això quan desenvolupant noves funcionalitats ha de passar tot un comitè que no acabes mai, no fan mai actualitzen res i no ja, si no ho firma el papa, això té un cost. Bueno, tornem potser a on estàvem parlant, perquè ens hem despistat una mica, parlàvem de bots. Hi havia alguna reflexió més? Hi havia un informe de Gartner que havia citat i no sé si volies tu comentar alguna cosa més, Josep.
Bueno, tenia alguns punts interessants, no, aquest informe. Per exemple, deia que pel 2018 el 50% de les companyies que creixen més ràpid tindran menys treballadors que instàncies el que en diuen smart machines, que bots, podríem dir, si vulgueu veure-ho així.
Tornem allò de que els robots no compren pantalons.
Exactament.
Ni escolten Mossega la Poma, ni compren amb links d'afiliats de Mossega la Poma.
Això sí que ho poden fer.
Els robots sí que poden comprar amb links d'afiliats.
Home, li pots dir, igual que dius, que pagui el de l'escola.
Però és qui paga.
Però compren per tu, no s'ho compren per ells.
Clar, clar.
L'altre dia vaig fer una reflexió, Josep, mira, te la trec a col·lació. Vas dir que la mesura, com tradicionalment hem mesurat les companyies, sí, pel nombre de treballadors i tal, que ja no és, ja no ha de ser una mica així.
Sí, això
hi ha
no...
companyies molt petites amb nombre de treballadors que en canvi tenen un impacte bestial i que fan...
Sí, molts vendors, això en el context d'unes sessions amb un vendor important, i... un fabricant de software dels més grans del món, i deia, i preguntaven per mida de, perquè mida mitja del nostre client, i jo els vaig dir, va, mesurada com?
No? Milions d'euros de facturació en
tamany,
persones.
Que ho vols mesurar, no? I em diuen, no, amb CITS, no? Amb llocs de treball. Que em sembla una mesura totalment taylorista, no? Una mesura absurda del segle XIX, perquè no recordo quin any va ser, no sé si va ser 2001, 2002, quan Kodak se'n va... No, 2012, 2012, crec que va ser... Kodak se'n va a pique, 135.000 llocs de treball. 6 mesos després, Facebook compra WhatsApp, 19.000 milions de dòlars, 15 treballadors.
Pim pam.
Per tant, seguim mesurant amb llocs amb treballadors. Si estem dient que la majoria de companyies tindran més software intel·ligent fent coses que treballadors.
Traduïm-ho a coses potser més habituals del carrer. Això vol dir que la SEAT és tan important com sembla?
Encara sí. Encara sí, perquè l'indústria automobilística genera una cadena d'indústria darrere.
Exacte, si cau la SEAT, totes les empreses que fabriquen
cargols
o pintures...
Els teixits, els seients, les molles...
No cal aspirar gaire. Si cau la SEAT, tres pobles del voltant de la fàbrica de la SEAT se'n van a prendre per
més. I més, i més.
I més,
i més. I més, és que hi ha indústria indirecta.
Indirectament,
és brutal la indústria automobilística.
Això és el que jo explico moltes vegades. A l'any 80 va haver-hi una caiguda en cadena en el Baix Llobregat, que el meu d'empreses del Baix Llobregat, el meu pare treballava d'enginyer a dues empreses i les dues van tancar el mateix dia. El mateix dia, però és que a més tot el Baix Llobregat va haver una caiguda superbèstia. O sigui, quan cau això pot anar en cadena. I compta amb allò dels tipping points.
Sí, sí, el tipping point, per exemple, en el cas del copywriting, no, d'escriure continguts, sobretot que és contingut de negoci per màrqueting o publicitat o el que sigui, i això ja no és una previsió, sinó algú amb coneixement, clarament. Garner diu que a finals del 2016 dos holdings dels més importants de publicitat hauran posat la contractació de copywriters en congelació, no contractant més, i faran i ja estaran fent inversions molt fortes en solucions del que es diu robo-writing, no? D'escriptura automàtica de contingut.
Per sí, sobretot coses de màrqueting, coses de promoció, manuals i aquest tipus de coses. No, és que jo he vist textos... diu que aquesta...
Hi havia un experiment d'escriptura de textos acadèmics bastant...
Bueno,
bastant
però, no, però això ja fa molts anys. Però sí, sí. Aquest any hi han presentat una novel·la escrita per un ordinador, per un software d'aquests, amb un concurs literari, i va quedar segona.
Hòstia.
Que dius, no va guanyar, però va quedar segona i va pillar tothom.
Nois, hem de marxar, hem d'acabar la tertúlia, perquè hem de fer en directe amb el Josep Rono, que és que me lo hago encima, saps?
Els
coros
sí.
De l'això. Dues notícies abans de marxar. Una és que el Worldwide Developers Conference 2016, el año que lo cambió todo, perquè fa Apple, perquè tindrem un nou iPhone i un nou sistema operatiu i el Mac OS 10 serà l'hòstia, ja té data. Serà
com cada any, no?
Serà el 13 de juny. Bueno, fora broma, 13 de juny. Atenció, que és un dilluns, per tant, nosaltres dimarts el programa...
Hombre, no ens fan contraprogramació, no, no i ara ara, no? Gràcies, Tim Cook.
Això. Una altra cosa molt ràpida i que comporta un consell associat, i aprofitant que tenim aquí en Josep, que a part de ser CEO de Capside, té a veure amb una altra empresa que es diu Accent, que fa temes de ciberseguretat. Avui PasteVin ha publicat 141, o sigui, les contrasenyes i el correu electrònic de 141 comptes de Premium de Spotify. Hi ha un senyor que es diu Pedro González, que el seu password és calcetines, vale? Que està a Hotmail. I jo què he anat a fer? M'he anat corrents a Hotmail a veure si podia entrar en su password de calcetines. Per sort, aquest senyor tot i que tota la seva vida és molt evident, no tenia el mateix compte de Spotify Premium que...
Com a mínim no ha fet servir el password típic d'en Javi Moreno, que es demos.
Que, quin és? El...
Bragas d'Esparto.
Bragas d'Esparto.
Sí, és veritat. Bueno, doncs... brutal, eh? És que me'ls he estat llegint tots els 148 i és bestial, eh? És una passada. Un consell, no feu servir la mateixa contrasenya per diferents serveis. Sé que costa, sé que us heu de donar, heu d'agafar un software de suport. L'altre dia amb una amiga l'instal·lava a l'Espas. Ja sé que fas una sessió de confiança, però m'estimo més una petita sessió de confiança a que, pon, a que si em dic password calcetines en totes mis cuentes.
Home, en aquí,
no
el, sí, en aquí, en l'any 93, a la Facultat d'Informàtica, els administradors de sistemes van agafar i van córrer un fitxer d'aquests de passwords per patar les comptes dels usuaris i van penjar els d'allò i n'hi havia com a 12 que el password era Indurain.
Bueno,
que se'n facin mirar.
Sí, sí.
No, és que en l'època, en l'època.
Hem de marxar, per tant hem d'escoltar allò que conclou la nostra tertúlia, que és la...
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Amb participació d'en Josep
Romano. Queda bastant afinat, eh? Sí, bastant.
Sento el departament de màrqueting plorar des d'aquí.
Sí, sí.
Segur que sí.
Va. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Bé, jo us recordo que estic escrivint un llibre sobre aprovar exàmens. La idea és escriure un llibre per pares i per nois i noies que tinguin, allò, que hi hagi problemes a la família, doncs, perquè no s'aproven els exàmens. I el que estic fent és que aquest llibre el regalaré a tota la gent que m'ajudi a escriure'l. El que estic fent és que estic enviant parts del llibre per correu electrònic amb una llista que estic fent i ja m'estan arribant molts consells, moltes preguntes, dubtes i suggeriments de coses que tinc que...
Hi ha capítol de xuletes?
Capítol de xuletes i serà segur. Llavors, envieu un ens envieu un mail a palangana@mossegalapoma.cat, dieu que voleu participar en això i us afegiré a la llista i anireu rebent informació i després ja us podreu contactar directament amb mi per dir-me la vostra.
En Rafael Jesús, l'amic i fidel oient Rafael Jesús, que ens ha estat ajudant i fent comentaris amb això que us explicava a Telegram, ens comenta que des d'ahir es va presentar i va sortir a TV3 per ser la guia comercial de Balaguer. Balaguer és on ell viu. És una app on trobes tota la informació de la ciutat, informació d'interès, llocs on gaudir de la gastronomia local, on dormir, on anar de copes, de compres, tota la informació turística de la ciutat i amb geolocalització i tours virtuals.
A Balaguer, a l'entrada de Balaguer, hi havia un restaurant que fotien un ossobuco.
Sí. Memòria...
que no ràpid, crec que sigui ràpid, gastronomia de Balaguer.
Amics
però,
de
Ràdio
Nacional d'Andorra, d'Andorra, perdoneu-nos. Avui hem posat una proposta molt, molt xula, és una memòria USB 3.0 de 128 gigas ultrafina.
Ultrafina.
Ultrafina, com una compresa que ara ja no es porta.
és com un USB que quasi no surt.
Sí, sí. Fins
a corre sempre... com un dimoni.
Sí, sí, corre com un dimoni, de la casa SanDisk. Boníssim, m'ha agradat força. La versió d'Arc Backup, aquest client de backup que treballa contra el núvol, contra Amazon, contra S3, contra Glacier, i també funciona per Mac i que, hem tingut, i que jo me l'estimo perquè funciona perfecte. Ara han tret una versió 5, l'Stefan Reitzhammer, que és el seu desenvolupador, ens ha cedit i vam repartir per allà alguna llicència d'aquestes tal, i a més ens ha donat, ja que vam fer un screen que en el seu dia ens ha regalat una llicència, doncs això, que la teniu disponible i ara també disponible per Windows. Posarem els enllaços. Si no sabeu què regalar, regaleu xecs de regal d'Amazon de Mossega la Poma. És personalitzable. Vale,
una... Els podeu fer servir per comprar la memòria SanDisk USB
3.0. Sí, exacte. Language Tool, una interessant eina de programari lliure per correcció gramatical i d'estil, i d'estil, i d'estil. Ho dic tres vegades, en català i altres llengües. Molt bona. Funciona com una extensió per Chrome, per Firefox, bestial. I acabo amb un nou farcellet de Mac Bundle per 15 napos teniu aplicacions valorades en total per 276 napos. Vull dir que és una gran estalvi. Hi ha coses molt interessants per la gent que esteu desenvolupant o per la gent del disseny. I tu, Josep, tu n'hi has una?
Bueno, com que hem passat Sant Jordi, jo volia recomanar un llibre ja antic, la primera edició és del 1954, que es diu El arte de comer, de Mary Frances Kennedy Fisher, i és un llibre, no és un llibre de receptes, tot i que a mi m'agrada molt la cuina, no és un llibre de receptes, no hi busqueu receptes, n'hi ha molt poques, és un llibre d'escriptura gastronòmica, amb opinions sobre menjar, sobre cultura que envolta d'aquella època, sense gens d'esnobisme i molt, molt àcid. That's what I do with a drunken sailor. That's what you do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning.
La setmana vinent a Mossega la Poma vindrà un conegut d'en Josep, un altre Josep, ens envolta, en Charlie. En aquest cas serà en Josep Sánchez i ens parlarà d'Instagràfic, un servei per imprimir fotos des del mòbil, les que hagis pogut fer a Instagram o les que tinguis a Facebook o... i tot això enviant només un WhatsApp.
Sí, i amb aquest servei han fet de contraportada de l'últim disc de... Ah, no surto. D'un cantant català, que ja no me'n recordo.
Però l'han fet.
Però l'han fet. Sí. Molt xulo.
Molt xulo. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens trobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter, mossegalapoma. Josep, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Adéu.